Doncs ja ho tenim aquí. Alberto Trapero serà el primer a marxar del Sabadell.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? El primer moviment al centre d'esports és a prop de confirmar-se. Sense haver jugat ni un sol minut, ni tan sols a la pretemporada per aquesta lesió important que va patir, Alberto Trapero tornarà, si no hi ha cap contratemps, al Recreativo de Huelva. Ja us explicàvem que s'esperava que hi hagués canvis també a la línia defensiva del Sabadell i la sortida del gallec serà la confirmació d'aquest fet. El seu pas per la nova Creu Alta, la veritat, quedarà en l'oblit pràcticament. Aquesta lesió muscular que va patir a l'estiu li ha impedit vestir-se de curt i què voleu que us digui? És una llàstima perquè el que podria haver estat un interessant reforç d'hivern, entre cometes, s'acaba convertint, o s'acabarà convertint, en la primera baixa arlequinada. Ho dic perquè jo diria que de la resta de centrals de la plantilla, cap ha rendit de forma excel·lent com per pensar que el seu lloc a la titularitat no podia perillar. Però Trapero ha demanat marxar, ho farà a canvi d'una petita compensació econòmica per part del Recre al Sabadell i la competència dels Pedraza, Càmara i companyia haurà de ser algú nou. Veurem qui, perquè això acaba de començar a moure's. Dilluns 30 de desembre, benvinguts al penúltim Hotel Suís del 2024.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui, amb la Rocío García a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa que ahir el Real Madrid es va endur al clàssic de bàsquet per un ajustat 73-71 en un estrany final de partit, però al cap i a la fi aquesta derrota deixa el Barça vuitè classificat. Just per sobre se situa el Joventut, que en aquesta jornada 13 va derrotar el Força Lleida en un dels partits avançats. Per sota, a banda dels lleidatans, hi trobem el Manresa, que va caure contra Baskonia ahir 80-82, i el Girona, últim a la classificació de la Liga Endesa, i que va perdre clarament a Saragossa 9-6-6-8. Avui mateix comença la jornada 14. A les 6 de la tarda, el Lleida visita el líder València i a 3 de 9, Penya Gran Canària. Respira el Manchester City de Guardiola. Ja sabeu que la Premier League de futbol no s'atura i ahir el conjunt Citizen va guanyar 0-2 al camp de Leicester. De la resta, destaca la contundent victòria 0-5 del Liverpool davant del West Ham. Avui hi ha més partits d'aquesta jornada de la Lliga Anglesa. El periodista Fabrizio Romano ha informat que Sergi Altimira, exjugador del Sabadell i ara mateix el Betis, interessa precisament a dos clubs de la Premier, sense revelar-ne els seus noms. I ha mort Hugo Cholo Sotil, exjugador del Barça als anys 70. Això fora d'aquí i aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta la recepció?
Tota l'actualitat del centre d'esports, avui de la mà del Sergi Garcés, centrada sobretot amb aquesta sortida d'Alberto Trapero, però també analitzarem aquesta situació a la banqueta del conjunt arlequinat, a veure com està el panorama. Escoltarem un reportatge també dels últims Nadals que li ha tocat viure al centre d'esports Sabadell, que segur que ho recordareu, han estat més aviat negres. Avui parlarem també amb el Santi Fernández, l'entrenador del femení del Sabadell, per veure com arriben a aquesta aturada nadalenca. I en bloc poliesportiu, avui, fractals de futbol sala o la bona gent del Creu Alta Sabadell Bàsquet.
La notícia curiosa.
Divendres es va disputar el partit de la Premier League de Trinitat i Tobago entre, atenció, el Police Football Club i el Prison Service. Bé, doncs, va guanyar el conjunt policial, que va reduir el rival per un contundent 5-1.
De quin partit no estarem pendents?
O sí, perquè estem parlant de la Sèrie A italiana, però segurament molts de vosaltres no li fareu gaire cas. Però bé, a 7:15 de la tarda, un partit amb un toc gastronòmic, Como Leche.
i a les xarxes socials.
Hi ha hagut moltes coses aquests dies, moltes innocentades dissabte, la Cat d'en Reis que escalfa motors amb la Fira del Corredor a l'Esdi, etc. Però avui ens quedem amb la piulada del Miguel Ángel Rodríguez de fa un parell de dies, delegat del Centre d'Esports, adjuntant una dada brutal del llibre de Pedro Martín, 1000 rècords assombrosos de los mejores futbolistas y equipos del mundo, que diu així: el recentment ascendit Sabadell de la temporada 46-47 és l'únic equip que ha guanyat com a visitant els camps del Madrid 1-3, Barcelona 0-1 i Atlético 1-3. Doncs aquesta dada que ja perdura pràcticament 80 anys en el temps.
Hotel Suís. You got me.
Som-hi, entrem en matèria en aquest penúltim Hotel Suís de l'any, a l'espera que es comencin a produir oficialment els primers moviments al Centre d'Esports Sabadell i que Lucas Viale, el director esportiu del club, comenci a engegar tota aquesta maquinària. Avui ja podem parlar de pràcticament un fet que s'ha de produir, si no en les pròximes hores, vaja, en els pròxims dies, pràcticament segur, com diem. Com us dèiem al principi, Alberto Trapero serà el primer jugador del Centre d'Esports a sortir, ja no dic pràcticament en el mercat d'hivern, sinó potser una mica abans, perquè recordem que aquesta finestra s'obre el dijous 2 de gener de forma oficial. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
No sé si estàs més o menys sencer que jo avui amb el tema de
la veu. Sí, avui el quadre és per veure'ns.
Bé, espero que hagin anat bé aquests dies, Sergi, que ara feia dies que no teníem per aquí. Al Sabadell hi ha hagut aquesta calma tensa que fins i tot comentàvem el divendres, perquè hem de parlar de diversos fronts, banqueta, plantilla, etc. Però, evidentment, avui hem de començar per aquest moviment que s'espera que es produeixi en les pròximes hores. Alberto Trapero, que seria un dels noms, o era un dels noms que també podia estar col·locat a la rampa de sortida, com d'altres que ara repassarem, però vaja, que el gallec serà, si no passa res estrany, el primer a sortir del conjunt arraquinat.
Sí, si més no, el primer en fer-se oficial, perquè, diguem-ne que de manera oficiosa ho donen per fet a les tres parts, sense haver arribat a parlar amb el propi Trapero. Creiem que no tindrà cap mena de dubte de tirar endavant. Fins i tot s'ha parlat de la xifra que el Recreativo de Huelva abonaria al Centre d'Esports Sabadell per aquest traspàs, per aquest fitxatge durant el mercat d'hivern. Estem parlant d'aquests 10.000 euros que corren ja des de fa estona per als diferents mitjans de comunicació. I això suposarà que torna a casa, o com a mínim a la que ha estat casa seva durant aquesta darrera temporada. Torna a Huelva, torna al Recre. Allà va deixar bones sensacions, va deixar un bon record i és evident que d'aquest record en viurà. T'ho dic perquè no poden treure massa conclusions del que està sent la temporada 24-25, perquè, com comentaves, se'n va un jugador que no ha arribat a debutar, que no ha arribat a tenir cap minut amb el Centre d'Esports Sabadell. De fet, allò quan diuem aquestes coses de que ja ha prescrit i ja es poden explicar amb una mica més de calma, estava tot preparat perquè debutés a Copa Catalunya davant el Lleida. Ara fa res, un parell de setmanes mal comptades. Estava tot a punt, com dic, perquè Trapero hagués jugat alguns minuts en aquest enfrontament, hagués començat a agafar el ritme, però va patir una lesió muscular, una altra. No és una recaiguda de la lesió que ha anat arrossegant des de l'estiu, sinó una altra sobrecàrrega d'aquestes que et deixa una mica malmès. El jugador va intentar jugar, des de l'àrea esportiva se li va desaconsellar preveient això, de que podia tenir una recaiguda llavors més greu, i en aquest impàs doncs, ens hem quedat sense veure Trapero, per una circumstància o per unes altres, sense disputar, com deia, cap minut amb el Centre d'Esports Sabadell. Deixa un bagatge pobre, per no dir pràcticament nul. Allò de no ha jugat, ha estat molt marcat per les lesions. De fet, el vam tenir un dia aquí a l'Hotel Suís i vam parlar extensament quan va tornar a reincorporar-se a la dinàmica de grup, sí, de com de complicat havia estat aquest procés de retrobar-se i de començar a tenir un altre cop sensacions, però no ha pogut ser. I, per tant, Alberto Trapero, com diem, marxarà, un cop es faci oficial aquest acord entre el Sabadell i el Recre, entre dos dels històrics del futbol, com són el Recre i el Centre d'Esports Sabadell, i deixarà, doncs, a part dels 10.000 euros en caixa, que algú potser pensa són pocs, són molts, clar, això de la categoria ens costa a vegades fer-nos una idea de si les xifres són importants o no. Sí, com sigui, hem de comptar que aquests 10.000, més el que el Sabadell s'estalviarà de fitxa, evidentment, per allò de no haver-li de pagar fins a final de temporada el contractat, o l'acordat durant l'estiu amb l'àrea esportiva que encapçala Lucas Viale.
10.000 és evident que és una xifra que no treu de pobre,
no,
però,
no.
Però és cert que penses, no només en els moviments d'hivern, en pràcticament qualsevol moviment, però vaja, penso en el passat mercat d'hivern i no recordo que hi hagués algun dels jugadors que sortís que deixés diners a la caixa més enllà de les fitxes que t'alliberaves. Per tant, en aquest sentit, és veritat que Trapero al final deixa aquest record, com dius, pobre o nul, perquè no t'ha donat cap rendiment sobre el terreny de joc, però jo ho posaria fins i tot allò com a novetat que et deixi una mica de diners a la caixa.
Sí, com a mínim no marxa de 8, no? No marxa. És cert que aquí el que és clau és l'interès del Recre pel jugador, és a dir, el Sabadell no ha hagut de posar-lo fora del mercat perquè vingués algú a trucar a la porta, que això sempre pot provocar que no hi hagi un pagament en l'operació, però el fet de que sigui el jugador el que ha donat el pas, el que ha fet el pas sabedor d'aquest interès del Recre, el que ha provocat que el Sabadell posés preu per aquesta sortida i que el Recre estigués o estigui disposat a abonar, com diem, a aquests 10.000 euros que passaran a ser a la caixa del centre d'esports.
Ara ho porto més en el terreny de l'opinió, Sergi. Et pregunto si et sorprèn o no aquesta sortida de Trapero. Ho dic perquè jo, per exemple, personalment pensava que podia ser, entre cometes, i ho dèiem al principi, un reforç d'hivern per l'equip, perquè al final això ha estat lesionat des de la pretemporada. És que no va arribar a debutar ni en un amistós, perquè abans de que pogués fer-ho ja va caure lesionat amb aquesta greu lesió que va patir al bessó esquerre. Així que es podia convertir això en una incorporació d'hivern per reforçar una línia defensiva que jo crec que en línies generals ens han anat deixant dubtes, tret d'alguna setmana que sí que ha tingut bones sensacions i deixant la porteria a zero, encadenant més d'un partit no encaixant, etc. Es pensava que es podia reforçar aquesta línia i Trapero podia ser aquesta peça.
Sí, si m'ho haguessis preguntat fa un mes t'hagués dit convençudíssim que Trapero hagués estat el reforç de luxe, que se mantingui entre cometes, per aquesta rereguarda, com dius. De fet, recordarà la gent més fidel a l'hotel perquè ho hem anat repetint al llarg de les últimes setmanes, fins i tot abans de que s'acabés la competició, abans de que arribés l'aturada nadalenca, comentàvem una miqueta cap a on podien apuntar els moviments del Sabadell i ja dèiem que reforçar l'eix de la defensa era una de les intencions que tenia o que té la direcció esportiva. Clar, amb aquesta sortida, algú pensarà, bé, fàcil, no? Doncs ja està, ara sí, central per central. Jo no m'atreviria a dir que sigui l'única incorporació, la del recanvi de Trapero, perquè s'entengui, que pateixi el Sabadell. És a dir, si ara m'hagués de posar damunt la taula diners, et diria que pot ser que tranquil·lament vinguin dos centrals o vinguin dos jugadors a reforçar aquest eix de la defensa de perfils diferents. Ho dic perquè en un principi, recordaràs, fins i tot el dia que va venir el president, que no va voler parlar de noms, va dir que parlava més de perfils, el dia que va estar aquí Pau Morilla, sí, amb aquell especial del Twitch, doncs allò parlant tant abans com després, fora de micròfon, comentàvem, es busca un central contundent, aquell central rocós, potser no tan hàbil amb la pilota als peus, però que marqui bé el terreny. Clar, no és el cas de Trapero, que precisament si per alguna cosa destaca segurament és molt més per ser un central d'aquests més àgils, més ràpids, més de mobilitat. Per això et dic que jo no descartaria que pugui venir un central per substituir Trapero, perquè ens entenguem, i que això no canviï la idea inicial de continuar buscant en el mercat una altra defensa central, que no té per què ser un central nat, per dir-ho així, podria ser un perfil de mig centre defensiu central, però molt més contundent, no? Un jugador que potser la pilota als peus li pugui cremar una mica més, però d'aquells que en estratègia, en joc aeri, en contundència, marqui molt més el terreny del que, com dius, salvant distància o salvant matisos d'algunes jornades concretes on l'equip ha estat extremadament fi al darrere, la línia general és que, sobretot al principi, recordarem, li va costar molt agafar el ritme a Salguero, Cámara, Pedraza. Els posaré els tres per igual, tot i que alguns han jugat més que d'altres, però aquests tres jugadors amb els quals David Català ha hagut d'anar treballant i perfilant l'equip al llarg d'aquestes 17 jornades que portem disputades.
Doncs veurem com s'acaba iniciant aquest mercat, si és en aquesta línia defensiva, perquè si realment hi ha aquesta possibilitat que puguin venir dos centrals o dos jugadors que puguin jugar en aquesta posició del camp, del que un podia pensar fa qüestió de setmanes que podia ser un mercat d'hivern tranquil, al final fins i tot Sergi podia, se'n podia anar més enllà dels 3, 4, 5 moviments perfectament si Lucas Viale opta per fer retocs en cadascuna de les línies.
Jo continuo movent-me amb els 4. O sigui, en un principi es va dir 3 amb possibilitat de 4, després ja ens vam fer a la idea que segurament serien 4, i veient una miqueta el capítol de jugadors amb els quals no es compta o sembla que no es comptarà per la segona volta del campionat, veient aquesta sortida, que potser no entrava dintre dels plans, com a mínim com a primera opció, podria ser una segona remesa, però, com dic, el moviment del propi jugador ha provocat que s'hagi convertit, o que estigui a punt de convertir-se, en la primera operació segura del Sabadell. Jo continuaria establint el 4, amb totes les possibilitats obertes, però 4 com a moviments que pugui fer el Sabadell d'entrada, estem parlant. Evidentment corresponds, en aquest cas, amb els de sortida que es puguin donar al llarg dels pròxims dies, també.
Que altres noms que estaven a la rampa de sortida, i ara anirem amb el tema de la banqueta, perquè hi havia força gent que ho preguntava, com ho han anat preguntant en les últimes hores, però vaja, ho hem anat dient en els últims dies, i és qüestió de veure on s'acaba col·locant, però que Juanma García seria el que estaria en aquesta pole position, o allò igualat amb Trapero, sí, per dir-ho així, d'aquesta rampa de sortida.
Sí, de fet, com a mínim per la informació que tenim, ja s'havia parlat amb ell abans de que els jugadors marxessin cap a casa per aprofitar aquests dies de vacances, dels quals encara estan gaudint la plantilla del Sabadell. I, de fet, la rumorologia parla de que Juanma García podria tenir 2-3 ofertes damunt la taula de cara a la segona meitat, sense anar més lluny, un rival de la Lliga, el Lleida. El Lleida sembla que és un dels equips que s'ha perfilat com a candidat a fer-se amb els serveis de l'Alacantí per aquesta segona volta. Ens asseguren que no seria l'únic, però, en tot cas, sí que és evident que és un dels noms que, des de que hem començat a fer aquestes mal anomenades travesses, Juanma García és evident que surt a les apostes de tothom, fins i tot al punt que, oficiosament també parlant, el club ja s'hauria posat en contacte amb ell, o ja hauria parlat amb ell abans de l'aturada nadalenca per fer-li saber que no es compta amb, o quin ha de ser, més que no comptar, allò que ara també és aquest punt d'eufemisme de dir quin serà el teu rol a partir de la segona volta.
Sí, a partir
d'aquí que sigui el jugador el que digui, home, doncs si m'ho estàs dient tan clarament que seré el tercer en discòrdia, perquè potser fins i tot Ivan Tebar em passa per davant, home, no m'estàs dient que marxi, però m'estàs posant a la porta perquè jo agafi el primer autobús que passi.
Sí, no seria molt diferent del que ha anat succeint les últimes setmanes. De fet, Tebar va jugar per davant d'ell a la Copa Catalunya, precisament a Lleida. Per tant, l'últim partit de Juanma García amb el Sabadell possiblement haurà estat el de Lleida, i si es confirma aquest nou destí, si acabés allà al Camp d'Esports, Sergi, doncs mira, també potser el seu següent partit seria a Lleida. Però vaja, que se suposa que no ha de ser l'únic futbolista de l'actual plantilla que ha de sortir, ni molt menys.
No, ara falta veure quan i com es comuniquen les coses, és a dir, el timing que vulgui fer servir l'àrea esportiva. I ara aquí ja estic entrant en un jardí que potser, bueno, potser no, que a mi no em tocaria, no ens tocaria a nosaltres ser, però en aquest cas ho dic perquè altres noms que estan damunt la taula des de fa dies, i a més els hem dit obertament, un és evident, que és el de Carlos Pérez, pel perfil de jugador que és i pel que l'hem vist, no acaba d'encaixar amb aquest sistema de joc. De fet, el millor partit que jo li recordo a Carlos Pérez va ser, ara que ho recordaves tu, precisament aquest de Copa Catalunya contra el Lleida al Camp d'Esports, i això que no el vam veure gaire per tot el tema de la broma fàcil de la boira, però va ser dels partits més destacats. I segur que recordaràs qui jugava aquell dia al mig del camp, Morcillo i Hugo. Per tant, dos jugadors que van permetre que Carlos tingués molta més llibertat, no estigués tan exigit. Ho dic perquè ja no és un tema de que el jugador hagi rendit o no hagi rendit, a vegades també és si s'adapta o no s'adapta al que demana el joc de l'equip. I és evident que Carlos Pérez, exigit defensivament, no és el mateix que un Carlos Pérez alliberat amb molta més arribada, amb molta més presència al davant, com vam veure, i torno a fer la broma fàcil, o no, al Camp d'Esports el dia de la boira. I per altra banda, doncs home, aquest ja em genera algun dubte més, potser algun interrogant més posat sobre ell, però si haguéssim de parlar o de posar més noms damunt la taula, no sé si estàs d'acord o no, però el nom d'Àlex Gompi és un altre dels que surt a les travesses de cara a aquest mercat d'hivern, però insisteixo, jo el separaria de Juanma, que ja sap quin pas hi dona, de Carlos, que si no ho sap, suposo que serà una qüestió de timings que se li pugui arribar a comunicar el punt de vista, la decisió presa pel Sabadell, i un tercer, amb una situació potser diferent i amb el qual jo no m'atreviria a ser tan taxant, tan contundent, és el d'Àlex Gompi, tot i que l'ex del Cornellà també apareix en aquestes travesses com a possible jugador que abandoni el Sabadell en aquest mercat d'hivern.
Per completar el tema de la plantilla, i ara et pregunto per la qüestió de la banqueta, on sí que hi ha hagut un moviment ja oficial és el filial del Centre d'Esports, Sergi. De fet, és un vell conegut, perquè ja havia estat a l'Obrador fa poques temporades.
Sí, es va fer oficial al llarg del cap de setmana la tornada d'Oriol Ciurans, porter. Alguns més fidels a l'Olímpia potser el tenen una mica més ubicat. Va formar part, entre altres, del juvenil del Centre d'Esports Sabadell amb el propi Conrad a la banqueta, com a mínim amb l'impàs que el Conrad García va estar al capdavant d'aquest juvenil del Centre d'Esports Sabadell. Diríem que no havia abandonat el futbol, però bé, s'havia pres com una cosa molt més secundària la pràctica esportiva. Això l'havia portat a jugar ja en categoria amateur al Caldes, i ara, doncs, sembla que amb la trucada del Sabadell es torna a reenganxar, per dir-ho així, això del futbol, i serà un reforç per la porteria del filial en aquest segon tram de la temporada. Per tant, tornarà a estar a les ordres del Conrad i torna Oriol Ciurans, doncs, a reforçar, com dic, la porteria de l'equip que està lluitant, recordem-ho, aquest filial del Sabadell, que lluita per evitar el descens de categoria, que de moment ocupa plaça de descens, però amb aquesta última alegria que ens va donar abans de l'aturada nadalenca guanyant el camp del Badalona, amb totes les esperances i amb totes les probabilitats del món de poder ensortir-se'n amb el que queda de campionat.
Més competència, doncs, en aquesta posició del filial, i a més, recordem que amb la lesió de José Ortega al primer equip, Lluc Matas havia promocionat del filial el primer equip per ser suplent, fins i tot va jugar el dia de Copa Catalunya, així que també li anirà bé al Centre d'Esports, tant pensant en el filial com en la projecció del primer equip, el fet que Oriol Ciurans vingui a reforçar, en aquest cas, el conjunt de Conrad García. Va, que molta gent ho pregunta, anem amb el tema de la banqueta. Cinc minuts per arribar al punt de 2:15 del migdia. El Sabadell s'havia obert un període de reflexió des de la setmana passada que havia de durar més o menys fins després de festes o fins aquest cap de setmana, aproximadament. Però, en aquest sentit, Sergi, hi ha alguna cosa en ferm, o per dir-ho així, hi ha 100% clar qui serà l'entrenador del Sabadell o no?
M'has canviat la pregunta i m'has agafat a contrapeu. D'entrada, el tema dels terminis, suposo que va sortir per algun lloc, era qüestió de dies, eh? No s'havia acabat d'especificar. De fet, avui, pel que hem pogut saber, continua en aquest període de reflexió al club, l'àrea esportiva, si volem entendre així, després d'haver parlat amb David Català abans de festes i fer-li saber en primera persona en quin punt es trobava. Jo ho separaria en dues, és a dir, em preguntes amb rotunditat, el 100% t'atreveixes a dir qui? No, jo no m'atreveixo, és a dir, quan vam dir en el seu dia, em sembla que va ser el Pau Vituri que ho va comentar tant en directe com ara a web i xarxes socials, que tot estava per decidir, o tot estava obert, que tots els fronts estaven oberts, és que tots els fronts continuen oberts. Mm-hmm. Algú li semblarà estrany o no, però tots els fronts continuen oberts. Per altra banda, jo crec que el pas dels dies no asseguren res, però jugant a favor de David Català. És a dir, una decisió en calent podria haver-se produït ja, sabent que l'equip té dues setmanes, que no torna fins al dia 2, etc. Crec que aquí podia haver jugat en contra del tècnic barceloní. Crec que el pas dels dies li juguen a favor, i amb això no estic dient que no hi hagi cap possibilitat, perquè, com he dit des del principi, tot està obert. I crec que aquí el Sabadell està rumiant, perquè ara faré allò de més opinió un altre cop que informació, amb una barreja d'informació, per no fer-te la trampa del tot i no fer-me del solitari, jo tampoc. Ja no és tant que es busqui un revulsiu, perquè l'equip és evident que amb resultats, qualsevol que ho vegi des de fora deu pensar, home, aquests estan bojos. O sigui, l'equip ha anat líder fins aquesta setmana, com aquell qui diu, l'equip va tercer, ara mateix està complint aquell objectiu, si ens fixem, d'estar allà, a la guerra, que és el que demanàvem al principi de temporada, el que passa que després el lideratge ens va fer canviar una mica el discurs, però el lideratge era, perdó, el missatge inicial era que el Sabadell havia de ser-hi sí o sí en aquesta lluita de la part alta, per tant, hi és, i això pot fer que algú des de fora torni a dir, pensi, aquests com van, tan llançats. Crec que té més a veure amb la sensació de progressió de l'equip, o de progrés de l'equip, en quant a la seva...
Sí, involució, no?
Oferta futbolística. Crec que aquí és un tema de... Ja no tant buscar un revulsiu per banqueta, si és que es produeix, sinó si serà capaç el Sabadell, el cos tècnic, o qui vingués en cas de que es decidís prendre una decisió dràstica, de fer canviar o de fer evolucionar, com diem, el joc de l'equip, i evidentment amb això donant per fet que amb aquesta evolució vindrien els resultats, Per tant, jo crec que encara estarem un parell o tres de dies ben bons i que no m'estranyaria que l'equip torni a la feina el dia 2 dijous, de fet, i que no s'hagi pres de ferm, Tant de bo que sí, i sigui allò, sigui una cosa o sigui una altra, ho sapiguem. Però crec que encara estarem uns dies a l'espera de saber com acaba aquesta possibilitat o aquest interrogant gran que recau ara mateix sobre la banqueta de la primera plantilla masculina del Centre d'Esport Sabadell.
Home, el que és evident és que pel dijous 2, que és quan torna a la feina l'equip, com diu Sergi, sàpiga del cert si David Català bé, doncs continua exercint les seves funcions o no. En tot cas, sí que és cert que hi hauria aquest marge de 10 dies encara fins al primer partit del 2025 del Centre d'Esports, que recordem serà a casa la Nova Creu Alta contra el Torrent a les 5 de la tarda d'aquell diumenge dia 12 per obrir la segona volta del campionat i després ja vindrà, Sergi, el derbi a l'Olímpic.
Sí, perquè torna a la competició i torna ja ràpid, amb una setmana d'aquelles carregadetes un altre cop per començar, perquè com dius, el diumenge seria, diumenge 12, seria el retorn a la Lliga, el dimecres 15 a les 8 del vespre partit a l'Olímpic contra el Terrassa de vuitens de final de la Copa Catalunya, diumenge, teòricament següent, és a dir, teòricament el dia 19, si no hi ha canvis, partit a la Dani Jarque contra l'Espanyol. Bé, doncs així per arrencar el 2025 no està pas malament, Tres partits en una setmana, un altre cop, i sobretot amb aquesta necessitat amb la qual s'ha acomiadat l'equip, amb aquests 6 empats consecutius, amb aquesta sensació, com diem, que fins i tot més enllà de resultats, no acaba d'acompanyar i que ens ha deixat un molt mal sabor de boca per arribar a aquesta aturada nadalenca, encara que estem prou acostumats a això del mal sabor de boca darrerament.
Doncs sí, perquè és cert que al final enguany estàs a la zona alta de la classificació, que és el tret diferencial del que ha passat a les últimes temporades, però també és veritat que estàs a segona federació i no a primera federació o a segona divisió, com va passar la temporada 2020-2021. Però, com deia Sergi, estan sent uns Nadals que la cosa no està del tot tranquil·la i això aquí a Sabadell estem acostumats, malauradament, als últims anys. I res, en 5 minutets fem un repàs de com ha anat la cosa des del 2020 fins a l'actualitat, fins a aquest 2024, com ha arribat el Centre d'Esports a l'aturada nadalenca? Ja dic jo que han estat uns Nadals més aviat terrorífics en aquest últim lustre. Va, ho descobrim, o ho repassem, o ho recordem, amb les veus, sobretot, de l'Helena Molist i de la Karen Madrid.
No estan sent els millors dies per al Centre d'Esports ni precisament els de més estabilitat, però no sorprèn, perquè els últims Nadals ja han anat en aquesta direcció.
2023.
Per quart Nadal consecutiu, el Sabadell el passava en zona de descens. Feia poques setmanes que Òscar Cano havia aterrat a la Nova Creu Alta, sent el tercer entrenador del curs, després de Miqui Lladó i Gerard Bofill, i encara s'estava assentant a la banqueta. Cert és que el Centre d'Esports venia de derrotar Unionistes després de segles sense conèixer la victòria, però l'any es va acabar amb la desfeta 3-0 al camp de la Cultu i a 8 punts de la permanència.
Yo creo que jugando así, con juntos como equipo, vamos a conseguir la salvación y ya te llevaremos conscientes de que podríamos estar a 5 puntos, pero bueno, la realidad ahora es que estamos a 8 y a la vuelta a trabajar para conseguir victorias. Yo personalmente soy de darle muchas vueltas a las cosas y en cierto modo no voy a desconectar, pero bueno, eso también me ayuda a ser consciente de la situación, del momento,
y también a intentar ver qué podemos hacer todos para sacar esto adelante.
Hi havia hagut també canvi a la direcció esportiva amb l'entrada de Carlos Rosende per Jaume Milà i s'intuïen un bon grapat de moviments. Carles Salvador era el primer a arribar, però tot estava en l'aire per l'interès del grup italià amb el famós show dels Guardacioni i companyia. Al final, tot va ser fum, fum, fum. Però primer equip, club i entorn van trontollar i de quina manera.
2022.
Tan mogut va ser aquell Nadal que hi va haver canvi a la banqueta. Miqui Lladó agafava les regnes en el lloc d'un Gabri Garcia que després de la derrota del Sabadell a Tajonar era cessat pel mal paper de l'equip arlequinat a la primera volta de Lliga.
Jo crec que amb aquests 5 anys i mig que portem al capdavant del club hem viscut situacions de tot tipus, situacions on se'ns ha criticat per tardar massa en fer aquests canvis o la contrària. I sí que us vull insistir que estigueu tranquils i que estigui l'afició tranquil·la, que aquest equip de gestió, almenys mentre jo l'estigui liderant, no pren les decisions en calents i es fan uns processos com s'han de fer a l'hora de decidir, en aquest cas, la no continuïtat del tècnic anterior o, en altres casos, on hi ha hagut resultats igual o pitjors, on hem decidit que l'equip tècnic continués.
A punt d'arribar a l'equador del campionat, el centre d'esports era antepenúltim, a 2 punts de sortir del pou. I tot, a més, mentre Gerard Escoda combatia amb una greu malaltia que a finals de gener es va endur la seva vida per davant.
2021.
El Sabadell venia de baixar de segona i era un dels favorits a l'ascens en aquesta nova primera federació. Però les coses no van funcionar amb Antonio Hidalgo, l'entrenador, i José Manzanera, de director esportiu, i cap dels dos es va menjar els torrons a Sabadell. A la banqueta assumia el càrrec un Pedro Munitis que al seu inici, més enllà de les dues derrotes patides, va estar marcat per les suspensions de partit per Covid. Almenys va ser esperançadora la victòria a Castàlia just abans de l'aturada, però de nou l'equip se situava en descens.
Si parlem de puntuacions, està clar que tenim un negatiu, no? Un suspens, però són positius i bueno, a veure si amb aquesta victòria i sobretot amb el parada de vacances intentar doncs, això, marxar com marxem, molt contents, ara disfrutar de la família i sobretot seguir fent la feina que ens manin ara aquestes vacances per no perdre el to físic i quan tornem vindre a les millors condicions possibles si tot indica que el dia 4 tornem a jugar contra el Costa Brava, així que arribant les millors condicions, com he dit abans.
També es preveien canvis a la plantilla a la finestra d'hivern.
2020.
L'any de segona va ser molt complicat per tot, però evidentment també per les dificultats de competir amb segons quins rivals. Al Nadal, l'equip d'Antonio Hidalgo va arribar 20è i almenys puntuant en els darrers partits.
Han passat moltíssimes coses, no? Han passat tantes coses que és difícil d'explicar, no? Però per mi, 2020, a nivell futbolístic, a nivell esportiu, serà un any molt recordat. És pràcticament la meva primera experiència com a entrenador i portar el club a la categoria professional és molt, molt important. Hem viscut de tots colors, amb un confinament, amb un treball mental molt fort per la nostra part amb els jugadors, amb gent que porta molt temps amb mi, gent que ha arribat ara i que creuen moltíssim en el que fem, i jo crec que per mi serà inolvidable, igual que per molts dels meus jugadors, no?
Les dificultats eren evidents i s'esperava un mercat d'hivern molt més mogut del que realment va acabar sent.
Bé, doncs, escoltant a protagonistes com Àlex Gualda, el president, expresident del Sabadell, Esteve Calzada, ara també sentíem Antonio Hidalgo, Aleix Coch... vaja, que un repertori de protagonistes, i durant aquests anys, per cert, a qui li ha tocat patir també aquests Nadals terrorífics al Sabadell, ha estat l'Àxel Torres, que ara ja està fora del club, però sí que ha estat protagonista, Sergi, en les últimes hores, perquè se li va preguntar sobre la seva vinculació en aquest passat recent amb el mateix centre d'esport Sabadell.
Sí, ho va fer als micròfons de l'Arguero, de la cadena Ser, on recordem que hi col·labora, treballa habitualment, i fent aquest balanç del 2024 a títol personal, doncs a una entrevista on no va poder evitar, o no es va voler evitar, parlar també del Sabadell i de, com dius, la seva sortida com a conseller del club, fins i tot de les sensacions que li van provocar provocar en aquell moment i encara ara. I comencem, mira, he rescatat tres fragments de la conversa. En primer lloc, per parlar de com es va prendre i quan aquella decisió, és a dir, des de quan ja se sabia que no seria o no seguiria sent conseller, i d'alguna manera cronològicament per dibuixar tot plegat.
Yo ya había decidido dejarlo porque consideraba que me estaba empezando a afectar. O sea, que me generaba demasiado sufrimiento los fines de semana, cuando yo en teoría los fines de semana tenía que estar centrado en mi trabajo. Entonces llegó un momento que no lo vi compatible y que incluso vi que en algún momento a futuro podía conllevar un cierto conflicto de intereses.
Després arriba el descens de Lugo. Hauria canviat alguna cosa, no baixar de categoria, hauria canviat alguna cosa, haver baixat però no haver pres la decisió, com ara explicava Àxel Torres prèviament ja. Doncs que ho digui ell, i sobretot, ara fixem-nos, com va quedar de tocat, diu, després de tot plegat també.
Lo que pasa es que el equipo bajó y me quedé, o sea, ya estaba todo firmado y tal, o sea, ya no había vuelta atrás, yo ya había dicho que lo dejaba. Realmente, si hubiese sabido que el equipo bajaba, pues seguramente me hubiese quedado un año más, porque me quedé con mucho sentimiento de revancha y la verdad es que lo pasé mal.
I l'última, perquè aquí és potser on trobem un Àxel més tocat a l'hora d'explicar, sobretot, d'aquest regust que li ha deixat aquest pas pel Sabadell com a conseller, i sobretot atents també a les explicacions o als arguments que es van donar en el seu moment a l'hora d'explicar aquesta sortida. No les acaba de compartir.
Luego se entendió mi salida como que estaba relacionada con el descenso y casi que se vendió como que en realidad me echaban por el descenso, ¿no? Pero ya estaba acordada de antes esa salida y bueno, la verdad es que me ha generado bastante sufrimiento porque, ya te digo, creo que no se entendió bien la salida y yo me quedé pues sin posibilidad de poder cobrarme esa revancha que el cuerpo me la pedía y la verdad es que està sent un any molt raro.
Un any estrany per l'Àxel Torres, i feia referència, com deia Sergi, al programa El Larguero de la cadena SER, on també feia menció explícitament de Ràdio Sabadell, perquè deia que aquesta resposta ell ja l'havia donat en el seu podcast, però que li havia durat 15 minuts, i d'aquesta resposta Ràdio Sabadell ja havia fet notícia, i a través d'aquesta notícia va ser quan li van arribar més missatges demanant-li més explicacions, etc. Crec que no us deixem res, no, Sergi?
Per ara no, veurem com evoluciona el dia.
Va, estarem pendents. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Continuem parlant del centre d'esports, en aquest cas del primer equip femení, que ha fet un primer trimestre de competició força remarcable. Les de Santi Fernández, amb un balanç de 10 victòries, un empat i dues derrotes, són segones a la classificació de la primera divisió femenina, a només dos punts del líder, l'Espanyol C. Per parlar d'aquesta primera part de la temporada del femení del Sabadell, tenim al telèfon al seu tècnic, el Santi Fernández. Què tal, Santi? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, primer de tot, com van anar aquestes festes veient a l'equip situat en aquesta zona alta de la taula?
Bueno, molt bé, no? Anar-te'n així a l'aturada de Nadal amb els objectius intactes i depenent de tu mateix per complir-los, doncs sempre és gratificant. I més veient com estan les noies aquesta temporada.
La llàstima, això sí, és que us aneu allò... Era una temporada pràcticament perfecta i aquelles dues derrotes han estat unes petites taques a l'expedient, no?
Sí, realment sí. Realment sí, perquè, bueno, és el que dius, no? Havíem començat el primer trimestre molt i molt bé. Teníem aquesta il·lusió de poder marxar sense cap derrota, si més no a l'aturada, però, bueno, ha arribat així. Ha arribat un partit molt complicat allà a Camp del Torelló i després l'ensopegada l'altre dia a Olímpia, que sí que considerem va ser un accident. Però, bueno, així va, no? Així va l'esport, així va el futbol.
No sé si ho atribueixes allò a una mica de cansament físic de l'equip, aquestes derrotes, o què?
No, sincerament no. Sincerament no, perquè realment el partit, sobretot l'últim a Olímpia contra el Cirera, aquest que et comento, és un partit que de 10 perds aquest. No va entrar la pilota, no vam tenir sort i al final doncs, ens vam quedar sense els 3 punts. El dia de Torelló sí que és veritat que no vam estar tan encertades, que ens va costar una miqueta més, però l'equip arribava bé, sincerament. Ha arribat bé a l'aturada. Ara hem agafat una setmaneta de descans per recarregar tothom una mica de piles, però estem bé.
perquè a més la tornada a la competició serà justament contra l'equip que ocupa la primera posició, l'Espanyol C, així que caldrà tornar amb força, Santi.
Sí, 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 hem d'arribar bé de confiança, amb ganes, bueno, és un partit que al final és molt motivant, que pràcticament no has de dir res, no?, de contra qui jugues després de la tornada, tothom va marxar pensant ja en el partit, i bueno, és un partit que ens fa molta il·lusió i que estem tots amb moltes, moltes ganes.
Al final, Santi, clar, només puja, si no em dius el contrari, el primer classificat de cada un dels grups. No sé si això, evidentment, ho fa més difícil per trobar aquesta posició per pujar, però si li afegeix més pressió en el sentit de, o fins i tot, un punt de frustració, no?, de dir, ostres, és que estem signant una temporada espectacular, que és veritat que només, vaja, que es ve d'aquestes dues derrotes, però només són les dues úniques derrotes de la temporada, i tot i això, estàs fora d'aquest ascens directe.
Bueno, no, aquesta temporada no, aquesta temporada canvia, perquè hi ha reestructuració a Tercera Federació, i en principi hi haurà més ascensos, però bueno, de tota manera nosaltres estem en una posició i en una plantilla on hem de lluitar per guanyar la Lliga, i és el que volem. Òbviament que el premi de l'ascens el tenim molt present i és el principal objectiu, no ens enganyarem, però estem en una situació on lluitarem per la Lliga 100%.
Mira, doncs llavors bones notícies, si s'ha d'ampliar aquest ventall per als equips que pugin. Santi, què haurà de fer bé aquest centre d'esports en aquesta segona part de la temporada si vol aconseguir, doncs això, fer aquest salt de categoria?
Doncs donar una passeta més del que ja estem fent, una evolució que és normal de l'equip. Al final hem arribat amb moltes jugadores noves, amb un cos tècnic nou, el club ha fet un esforç important perquè aquest equip estigui on es mereix, i ara el que hem de fer és continuar evolucionant, continuar avançant com a equip, al final seguir fent les coses bé, que les noies s'ho guanyen cada setmana, cada sessió d'entrenament és un luxe poder gaudir-les, i seguir amb aquesta línia, no adormir-nos i saber que l'objectiu el tenim, que és molt bonic i que no totes les temporades es pot gaudir d'un equip així.
Parles això d'un objectiu molt bonic. Era claríssim aquest objectiu des del principi de temporada, Santi, el fet d'intentar pujar de categoria, de tornar l'equip a preferent?
Sí, 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 perquè és el que comento, Sergi, al final el centre d'esports no pot tenir el primer equip femení a primera catalana, hem d'aspirar cotes més altes i al final no hem de guanyar per escut, sinó guanyem per fer honor a l'escut i és el que es guanyen aquestes jugadores. I ja et digué que al final des d'un principi es va parlar d'aquest objectiu, que després te l'has de guanyar la gespa, òbviament, ningú et regala res, però sí que les cotes han de ser aquestes. I des d'un primer moment, quan vam parlar amb el club per venir, era aquest l'objectiu.
Per tant, i amb això acabo, Santi, la carta als Reis, imagino que van consonant-se amb aquest objectiu, no?, el fet que l'equip pugui mantenir aquesta línia guanyadora i pugui assolir aquest objectiu.
Sí, 100%. Molta salut per totes les jugadores, sobretot, que estiguin totes sanes i totes bé, que és la principal part important, poder tenir disponibilitat de totes, disposar de totes les jugadores, i a partir d'aquí doncs aquest punt de sort extra, no?, que hem de tenir que la piloteta entri, però sí, òbviament, la carta als Reis aquest any és molt clara, la primera de la llista és molt clara.
Doncs va, que es compleixi. Santi, gràcies i que tinguis bona entrada d'any.
A vosaltres, Sergi, igualment.
Una abraçada, que vagi bé.
Igualment.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
L'actualitat, els protagonistes, els esports i l'opinió. Ho trobaràs tot plegat cada dia de 8 a 10 al Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, de tornada a l'Hotel Suís, 2 minutes per sobre del punt de 2:45. Aquest cap de setmana s'ha recuperat a la ciutat una cita habitual d'aquestes dates nadalenques, però que no es disputava des d'abans de la pandèmia. Estem parlant del derbi de seleccions amateurs entre Sabadell i Terrassa. Oriol Ferran, com estem? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
5 anys feia que no teníem aquests derbis amateurs.
Exacte, des del 2019 que no se celebrava aquesta jornada que dissabte es va reprendre a les instal·lacions de la penya blaugrana Sant Cugat a Can Magí. Durant el Dia dels Innocents es van jugar partits de categoria benjamí, alaví i sènior. Una de les novetats d'aquesta edició, la desena, era que els sèniors també jugava partit de seleccions amateur femení, cosa que abans només donava al benjamí i a l'avi. Enguany, a part de jugadors i jugadores de Sabadell i Terrassa, també n'hi havia d'altres localitats del Vallès Occidental, com Sant Cugat, Montcada o Sant Quirze. Dani Busquets, un dels organitzadors de l'esdeveniment, fa una valoració positiva de la jornada.
La valoració que podem extreure de retornar aquest tipus de torneig és molt positiva per unir esforços en tots els valors que transmet el futbol e intentar que sigui una referència com a torneig tal i com era en el passat. Des de la nostra associació treballarem de valent perquè es pugui recuperar aquest lligam emocional dels derbis, sempre en respecte i esportivitat.
De cara a les pròximes edicions, des de l'organització es plantegen reprendre tradicions com la de jugar un any a la Nova Creu Alta i una a l'Olímpic de Terrassa i, si hi ha moltes inscripcions, fer-ho en mode de torneig. Tot i que clarament els resultats de la jornada eren el menys important, Sabadell es va imposar a la categoria de l'avi femení, mentre que Terrassa ho va fer als tres partits masculins i a l'amateur femení. El partit benjamí femení va acabar en empat a 4.
Doncs sí, els resultats eren els de menys i més si és el Terrassa el que acaba guanyant més partits. Gràcies, Oriol!
Que vagi bé!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Futbol sala a l'Hotel Suís. Divendres us parlàvem del torneig solidari que organitzava l'endemà dissabte al Fractals al Pavelló Sud, amb un torneig de 12 hores que servia per donar un cop de mà a l'entitat Progat Sabadell i en què, més enllà de l'aportació econòmica, també es podia portar menjar pels felins. Doncs bé, aquest és el balanç que en fa de la jornada benèfica el coordinador del club, Xavi Girvent.
Des de Fractals estem molt contents de la participació que va tenir, vale? Tant a nivell econòmic i també a tema de menjar, doncs vam recollir molt menjar. Vale, per l'associació Provat. Vale, des de Fractals hem estat sempre participatius en tema benèfics, vale? Ho hem demostrat amb la Dana, amb donacions també important, i aquest cap de setmana pues, es va quedar demostrat que vam ser molt solidaris.
Per tant, valoració positiva d'un Girvent amb qui conversaven, com dèiem, fa uns dies, i per qüestió de temps ens va quedar pendent parlar també de l'actualitat del seu club, aquest Fractals, que té poc més de 2 anys de vida. Doncs dintre d'aquesta curta trajectòria i centrant-nos en el 2024, Girvent destaca alguns dels èxits de l'entitat.
2024 el tanquem molt positivament com el club. Vull dir, estem creixent, vull dir, tenim 2 ascensos, tant el juvenil i l'infantil. Un ho va fer, el juvenil ho va fer com a segon classificat, però rendint a un alt nivell, i l'infantil va quedar campió a fase de 2 jornades. Vull dir que estem molt contents, perquè hem fet 2 ascensos en 3 anys.
Doncs amb aquests 2 ascensos es queda Girvent de l'any que ja deixem enrere. Per aquesta temporada, el Fractals compta amb 4 equips, 2 sèniors masculins, 1 infantil i la gran novetat, el sènior femení.
El femení és un equip nou, que ho estan fent molt bé, estan entrenant molt bé i estan competint cada dia millor, i no és fàcil perquè és un bloc nou i bueno, i això és treball. I al final doncs, l'entrenador està traient bon rendiment.
Tot i això, el Fractals femení és penúltim del seu grup de segona catalana i també va caure eliminat a la primera ronda de la Copa Catalunya davant del Sant Quirze. El sènior A masculí, per la seva part, va ser capaç d'avançar fins a la segona ronda d'aquesta mateixa competició abans de ser eliminat als penals pel Vacarisses. A Lliga, això sí, les coses no han acabat d'anar com s'esperaven al club i l'equip és 6è del seu grup de tercera catalana.
El sènior A aquest any ha de pujar, vull dir, l'objectiu del sènior A ha de ser l'ascens. Ens estem trobant ara aquest un batxecillo allà, però bueno, jo confio que sobretot el gener ara que arribem i sobretot tota la segona volta es pugui capgirar la situació. Vale? Jo confio molt en aquest grup. Tercera catalana no és fàcil perquè tothom vol pujar i bueno, estem allà i aviam si podem... A mi Maria, em faria molta il·lusió poder assolir l'ascens de categoria.
Aquest és el gran objectiu del Fractals pel 2025. Desig anotat. Veurem si s'acaba complint.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Últims minuts de programa. Parlem avui de la gent del Creu Alta Sabadell Bàsquet, que aquesta temporada ha presentat una gran novetat. A banda de tot el grapat dels equips de la base, que és la gran aposta de l'entitat arlequinada de sempre, per primer cop també hi trobem un sènior masculí i un sènior femení. Anem a conèixer-los millor, de la mà d'un dels màxims responsables del club, el director tècnic Roger Pérez. Què tal, Roger? Bon dia.
Bon dia, Sergi. Què tal?
Com sorgeix aquesta idea del tema dels sèniors?
Doncs sorgeix des de que vam celebrar els 25 anys. Vam fer en algun dels actes que d'entrenadors i entrenadores i vam veure com sobre la pista tots els jugadors i jugadores que havíem tingut a la base, que són els entrenadors ara actualment. I com vam veure allò posat allà va ser com, ostres, això potser ho hauríem d'aprofitar d'alguna manera, no? De que juguin amb la nostra samarreta, de buscar fer un nou projecte, uns equips sèniors amb el qual els nens i les nenes es puguin identificar, anar un punt més enllà en quant a identitat de club, no? Va sortir la idea, ho hem pogut portar a terme i estem molt contents de moment.
Per tant, tota aquesta aposta de la base, que ara podran tenir aquesta sortida als sèniors, tot i que evidentment ara per començar estan en categories baixes, però vaja, que tenen aquesta sortida tots aquests joves que vagin pujant de la base. I alhora, Roger, no sé si també es pot facilitar aquest sentiment de pertinença i de crear comunitat dins del club, és a dir, que els de sota al final vagin a animar els sèniors que han de ser els referents.
Sí, una mica és l'objectiu, no? Al final nosaltres... Evidentment, als sèniors, ara per ara, hi ha un sènior femení, un sènior masculí, això vol dir que, al final, pues, les places són les que són, també, però sí que ens dona aquest punt de dir els nens i nenes tenen un equip on referenciar-se una mica, no? La il·lusió de poder arribar a jugar algun dia en el sènior, encara que comencin ara amb una categoria baixa o el que sigui, són projectes que són fets amb molta il·lusió, moltes ganes, i que són ambiciosos, vull dir... No és objectius directes de pujar de categories, però creiem que amb els equips que tenim i tot, pues, si es fa la feina ben feta, amb el temps anirem pujant, anirem creixent, i ja et dic, el sentiment que hem trobat amb la base és molt bo. Els nens i nenes venen molt a veure els partits dels grans, no? Que potser és el que ens faltava una mica quan no hi havia aquesta figura dels equips sèniors, no?
I de moment...
Aquesta identitat.
Perdona, Roger, deia que de moment crec que ho estan gaudint, perquè encara que estiguin això a segones territorials, el femení que portes tu mateix, 9 victòries, 2 derrotes, el masculí, 10 victòries, 1 derrota, que els dos estan a la zona alta, que poden aconseguir aquest ascens, per què no?
La veritat és que si abans de començar ens haguessin dit com aniria la temporada, el que, tal com estem ara, ho hauríem firmat, però, vamos, 100%. Llavors, sí, els equips, ja et dic, són equips que són joves, que al final és un projecte nou i són jugadors i jugadores que no han jugat gaire junts. Això al principi també és un hàndicap, encara que la categoria no sigui les més altes, però d'entrada necessita un temps de conjunció, de comunió i tot això, i de moment la veritat és que va molt bé. Molt bé, molt contents.
I tu, per cert, Roger, si no em dius el contrari, a part de la direcció tècnica, comandes el femení, el sènior femení, oi?
Sí, estic entrenant el sènior femení amb la meva companya, la Ruth, que m'ajuda molt i entre els dos portem l'equip i la veritat és que ens ho estem passant molt bé. És un projecte molt il·lusionant. Les jugadores pues, ja les coneixíem de 3 anys que havien estat aquí, de ser entrenadores del club. Vull dir que la veritat és que estem molt contents i disfrutant-ho molt l'experiència, que clar, al final jo porto molts anys al Creu Alta i no havia estat mai amb cap equip sènior, no? I posar-me en aquesta experiència, pues és molt enriquidor i a mi personalment m'està omplint molt.
I no em vull equivocar, per cert, però dins l'equip estava repassant les dues plantilles. Clar, m'ha sobtat el cognom Tarrafeta, la Jana Tarrafeta, i després en el masculí el Max Tarrafeta, que entenc que són els germans de Lian Tarrafeta, jugador d'handbol internacional amb la selecció espanyola.
Correcte, sí, sí.
Que vull dir que són cognoms que criden l'atenció, vaja.
Sí. I Lian és jugador d'handbol, però de més petit havia vingut als campus de bàsquet del Creu Alta. Vull dir que... I avui hem intentat fitxar-lo i per sort no ens va fer cas i es va dedicar a l'handbol.
Doncs, bé, potser ens hem perdut un espectacular jugador de bàsquet, però el que sí que tenim, està clar, és un gran jugador d'handbol. Roger, per anar-ho acabant... Digue'm. No, digue'm.
No, i la Jana i el Max al final porten el Creu Alta jugant des de que tenien... 8, 10 anys, vull dir que són una família de tota la vida del Creu Alta.
Sí, sí, això no es veien també, que venen de sota, està clar. T'acabo sí. preguntant justament, Roger, pels equips de la base, que al final, doncs això, és sempre ha estat la gran aposta del club. Aquest any, vaja, més d'una vintena d'equips també federats amb la Federació Catalana de Bàsquet. Algun equip allò que puguis destacar o que hagin de tenir un ull posat a sobre que pugui fer grans coses o què?
Jo sempre parlo de que s'hauria de seguir una mica tots els equips, perquè a vegades potser et diria, mira, el júnior masculí que està interterritorial, que és un molt bon equip i això, però a vegades hi ha equips que són minis o infantils o així, i que d'entrada no comencen en categories molt altes, però quan fan l'estiron creixen i has fet una bona feina de base, s'acaben convertint d'un dia per l'altre en un equip molt potent. No? Llavors, no et sabria dir molt bé què és el que s'ha de seguir més, però jo recomanaria anar a seguir-nos a les xarxes i anar veient una mica tots els equips que tenim per allà, que tots tenen jugadores i jugadors molt interessants.
Doncs et farem cas, Roger, i estarem atents a tots els equips del club. Roger, gràcies, que acabis de passar bones festes, bona entrada d'any i molta sort, evidentment, a tots els equips de l'entitat, però també especialment als sèniors de qui hem parlat avui.
D'acord, moltes gràcies, bona entrada d'any per vosaltres també i esperar que el 2025 sigui igual de bo per nosaltres que el 2024.
Tant de bo, que vagi bé, adeu, adeu.
Molt bé, gràcies, adeu.
Un parell de punts abans de marxar. En vol Aleix Gómez és baixa a la selecció espanyola per lesió. El sabadellenc, amb problemes físics a l'espatlla esquerra, no anirà a l'estatge que els hispanos faran a Castelló a partir de dijous per preparar-se pel Mundial, que arrenca d'aquí a un parell de setmanes. En el lloc de l'extrem del Barça entrarà Ferran Soler i a la convocatòria ara per ara hi tenim dos jugadors de la ciutat, precisament Ian Terrafeta i també Dani Fernández. Veurem si Gómez arriba a temps per la cita mundialista, perquè de moment, com diem, ni estarà a la concentració ni jugarà al torneig internacional d'Espanya amistós en els dies previs. I els dos combinats espanyols de waterpolo acaben avui les respectives primeres concentracions que fan per preparar la Copa del Món, i recordem que els dos equips compten amb representants del Natació Sabadell, a la selecció femenina Bea Ortiz i Paula Leiton, i també la sabadellenca del Sant Andreu, Nona Pérez, que treballen a Tenerife per preparar aquest campionat que es disputarà a Alexandrúpoli. És el primer dels dos estages que fan fora de casa, aquest fins avui, i el segon del 2 al 5 de gener a Nàpols. La selecció masculina, per la seva part, s'ha concentrat més a prop, a Palma de Mallorca, i amb sis jugadors del Keio Natació Sabadell, Edu Lor, Òscar Asensio, Javi Bustos, Axel Corres, Jan Pérez i Fran Valera. Va, que marxem. També en l'equip espanyol hi és Sergi Cabanes. Demà més Hotel Suís a partir de la 1 del migdia. Ara Notícies Migdia amb la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.